Radio Vilafranca. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Una festa de meitat d'obra no és un fet habitual, però és que us volem parlar d'un projecte que tampoc és habitual ni corrent, és molt especial. És la construcció d'un habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Vilafranca. El projecte es diu La Bastida Pati del Gall i està a mig camí, per això hem fet aquesta festa de meitat d'obra. Dos integrants del grup Impulsor, la Mònica Ramoneda i el Miquel Martorell, ens acompanyen avui. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Diumenge vau celebrar aquesta festa de meitat d'obra. Com va anar? Quins eren els objectius? Perquè una festa, quan encara queden mesos per davant.
Bueno, primer era perquè per celebrar precisament que estem, que les obres van bé, que avancen segons els terminis plantejats i que ens emociona veure com ja no és un solar, sinó que això puja amunt, no? Que sembla pràcticament que estigui acabat, perquè l'estructura de fusta com que fa impressió que de seguida sembla que sigui l'edifici ja fet, no? Llavors era una manera de celebrar, mira, que la cosa, aquest somni que fa tant que perseguim, doncs és una realitat i tira endavant. I l'altra també era una manera també de fer barri, no? de mostrar-nos el barri, de conèixer la gent del barri. La paella la va fer el bar que tindrem a la cantonada, que serà on anirem a fer els cafès, segurament, no?
Que tenen molta anomenada que per tenen, les paelles,
exacte,
que fan al,
sí,
Bar Norte.
Sí, sí, el Bar Norte va ser molt bona la paella. I compartir, doncs, una estona amb això, amb gent de amb veïns, veïnes de l'Espirall i amics, familiars i tothom de Vilafranca que s'hi volgués a acostar. I també seguir presentant-nos, no? Perquè encara tenim pisos vacants, llavors, per tant, seguir informant i explicant de què és aquest tipus d'habitatge per qualsevol persona que pugui estar interessada.
L'habitatge es troba al carrer Majornet, carrer del Nord i carrer Majornet?
Sí, l'entrada serà pel carrer del Nord, número 10.
Aquells que hagin passat per algun d'aquests dos carrers hauran vist l'estructura, perquè, com deia la Mònica Ramoneda, és molt visible, es veu molt avançat, i potser els ha cridat l'atenció que hi ha molta fusta. Estem acostumats, quan anem pel carrer i veiem obres en marxa, tot és totxo, ciment, i aquí hi ha molta fusta. Per què?
Doncs la fusta és una aposta del projecte arquitectònic que ha estat liderat per l'Estudi Vallvera. De fet, la Fina Urpí, que és una de les companyes del grup Impulsor, és una de les dues arquitectes, i una amb l'Ivan. I la fusta és una manera de fer un edifici més sostenible, que al final és un altre dels valors que tenim a La Bastida i és una altra de les coses que volem portar a la pràctica amb el projecte. Sense entrar en detalls, doncs sí que, com deia, és una manera de fer més sostenible la pròpia construcció, però també de fer més eficient energèticament tot l'edifici, que és un dels principis arquitectònics importants del projecte que volem portar a la pràctica. També és important dir que ara es veu molta fusta, però que al final aquesta façana que ara es veu de fusta estarà revestida amb una xapa, segur que no ho dic bé, i els arquitectes tenen un terme més precís per dir-ho.
Disculpem, però perquè estem igual.
Serà una xapa metàl·lica, tractada, i per tant només es veuran els marcs o algunes parts de fusta. Però sí que l'interior, que fa uns dies vam tenir ocasió de visitar perquè vam fer una visita d'obres, doncs vam poder veure tota la distribució de l'espai i com s'ha anat col·locant els diferents elements de fusta, que, com deia, és una cosa que xoca pel tipus de construcció al que estem més acostumats i també ens fa estar orgullosos de la singularitat del projecte a nivell arquitectònic.
Ha estat una festa de meitat d'obra i ens deies, Mònica, que s'estan complint terminis. Això no és habitual en el món de la construcció. Aneu bé sobre el calendari previst?
Sí, sí, anem bé sobre calendaris. Sí, sí, vull dir, hi ha petites variacions, però que es poden assumir perfectament i, per tant, els terminis s'haurien d'anar complint.
Quan vau engegar el projecte, bé, vau estar aquí a principis d'any, em sembla, i parlàveu de finalització a finals del 2026. Això vol dir entrar a viure, vol dir acabar l'obra. Quins terminis baralleu?
L'obra, en principi, hauria d'acabar, vaja, el juny del 2026, l'obra estarà finalitzada. Llavors, a partir d'aquí, l'entrada a viure, doncs, a partir d'aquell estiu fins al, no sé, calculem això, aquells mesos, per anar acabant de fer retocs i acabar d'entrar a viure.
Il·lusionats, doncs, no? Ara mateix?
Sí, sí.
Ja ho teniu a tocar.
Un ritme ràpid que realment sembla que quedi molt, però el temps va passant. Jo l'altre dia al·lucinava d'estar celebrant la meitat d'obra quan fa 4 dies que havíem fet la primera pedra, però bé, és el ritme del projecte i també ens agrada que avanci ràpid perquè és una manera de veure que la cosa té ritme, està en marxa i serà una realitat ben aviat.
Sí, així com a curiositat, l'altre dia amb una companya del grup Impulsor passàvem pel carrer i encara buscàvem un solar, no? I no, que ja hi ha un edifici. O sigui, realment ha anat tan ràpid que, ostres, si és aquest casa nostra, però encara miraves de buscar un solar.
I entre nosaltres, algunes encara li diem el solar sí. I ja no és un solar,
ja
i ens
no.
Hem d'anar corregint
ja
que ja és l'edifici.
Jo també hi passava fa uns dies i també em vaig quedar parada perquè ja vaig veure l'habitatge amb tot aquest
sí,
pes
sí.
De l'obra, no? El projecte contempla 24 habitatges. Quants socis, quantes famílies han apostat per aquest projecte tan especial de cessió en ús? Quants en falten i com es poden sumar al projecte, si són a temps?
Sí, tant que són. Ara mateix som 15 unitats familiars, per tant hi ha 15 pisos ocupats, per dir-ho d'alguna manera, i n'hi ha 9 de lliures. D'aquests 9, cal tenir en compte que 2 d'aquests pisos hem de fer un conveni amb l'Ajuntament d'aquí de Vilafranca perquè anirem destinats a col·lectius vulnerables i hem d'acabar de definir amb l'Ajuntament doncs, com s'assignen aquests pisos o com cap a qui es destinen.
De fet, el solar és municipal, no? Ha estat una cessió.
Exacte. Llavors, el mateix contracte de la cessió d'ús del solar ja vam establir que hi havia 2 pisos per això, per col·lectius més vulnerables, cosa que ens sembla perfecta i volem apostar també. I llavors, de la resta de pisos que queden lliures, sí que cal tenir en compte que n'hi ha 3 que haurien d'anar per menors de 35 anys, que això també ho estableixen els criteris de subvencions que hem optat, i la resta, els requisits normals de la resta de l'habitatge, vaja.
De quina manera aquestes alçades del projecte els interessats poden conèixer-lo, poden contactar amb vosaltres, potser fins i tot fer visita d'obres, aquestes alçades de la pel·lícula?
Doncs aquí hem anat canviant una mica l'estratègia comunicativa o de difusió del projecte. Sí que fins ara havíem estat fent més aviat sessions informatives on presentàvem el projecte doncs, amb tots els detalls i tota l'explicació. Com que ja hi ha força habitatges que estan assignats i, per tant, no hi ha tanta possibilitat d'escollir, i també creiem que Vilafranca ens coneix prou o ja hem fet més acte de presència en diferents espais per donar-nos a conèixer, doncs el que tenim és un formulari obert permanentment on les persones interessades es poden inscriure.
Al vostre web?
Exacte. I 3 vegades l'any fem un tall i contactem a les persones que s'han interessat i parlem, veiem doncs, quins interessos tenen, si tenen dubtes, ens trobem amb elles i busquem l'encaix perquè es puguin incorporar en el projecte de manera doncs, una mica ordenada, no? Que no sigui un degoteig d'incorporacions al grup Impulsor i així els hi podem fer una bona acollida i que es puguin incorporar a la dinàmica d'assemblees i de treball del grup. Però crec que en general estem bastant oberts no? a que qualsevol persona que hi tingui interès se'ns acosti i ens escrigui. De fet, a la festa de meitat d'obres va ser una bona ocasió perquè persones que ens coneixien però potser tenien dubtes d'aquells que no surten al dossier informatiu ens poguessin preguntar directament i no sé, jo vaig estar resolent dubtes sobre el confort tèrmic de l'edifici que tampoc seria el meu camp d'expertesa però va ser xulo poder-ho fer cara a cara amb les persones que tenien interès.
Perquè el projecte és viable malgrat encara faltin aquests 7 habitatges.
Viable
econòmicament, sí.
Sí, bueno, perquè el sistema de sostre cívic permet aquesta solidaritat entre projectes, no? I ens ha permès començar a arrencar l'obra perquè té aquest múscul, no? Sostre cívic, que és la cooperativa que ens empara, per poder ajudar en aquests inicis, no? Llavors, conforme va entrant gent que va aportant el capital inicial gradualment, doncs vas tenint els diners que vas necessitant, més els crèdits que vas demanant, etc. Per tant, el projecte és viable, sí, va tirant endavant.
Per cert, el web, si us interessa anar a investigar en què consisteix, és www.labastidacoop.com. www.ecoturisme.cat. Al llarg de la conversa portem pocs minuts, però han sortit paraules importants com cessió d'ús, un solar municipal amb dret de superfície, afegeixo jo, a 75 anys, el grup impulsor, el model cooperatiu... Expliquem la singularitat d'aquest projecte, la bastida Pati del Gall, i entendrem totes aquestes paraules que heu anat dient.
Molt bé, és potser la pregunta estrella, és una pregunta... Sí, però ens agrada poder-ho explicar, perquè al final també si creiem en aquest model és perquè volem extendre'l, volem difondre'l i hem de ser capaços de fer pedagogia. Per resumir, l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, jo crec que es pot... L'altre dia algú en un cinefòrum que s'organitzava des de l'Ateneu Cooperatiu ho resumia d'una manera que em va agradar i deia que era com trencar amb el binomi compra-lloguer. D'alguna manera és agafa elements del sistema d'accés a l'habitatge de compra i del lloguer, intenta buscar aquells que ens semblen més positius o més justos, no? Per garantir al final l'accés a l'habitatge. Quins elements destacaríem de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús? Doncs que la propietat és col·lectiva, i per tant no busquem que hi hagi una sola persona, unes poques persones que concentrin la propietat de l'habitatge, sinó que sigui un grup de persones, en aquest cas el grup impulsor de la bastida Pati del Gall, qui accedeixen. Un altre element important és l'estabilitat. Amb els contractes de lloguer, com bé sabem, ha anat canviant la llei, però ha oscil·lat entre els 3 i els 5 anys les últimes dècades. En el cas de la cessió d'ús, és una cessió que, com bé deies, és a 75 anys vista i esperem que pugui ser prorrogable o que sigui un model que pugui garantir almenys que les persones que hi viuen hi puguin estar tota la seva vida, no? O sigui, al final és un model que vol que les persones puguem construir projectes de vida amb un habitatge estable, el més assequible possible, i que, per tant, no sigui allò, la pedra a la sabata que constantment ens fa doncs, canviar de lloc de viure i replantejar-nos tota la nostra vida. I després un altre element que ara he mencionat i que probablement és el que planteja més reptes és el de l'accessibilitat, no? Una accessibilitat a nivell principalment econòmic, i que segurament aquí tenim molta feina a fer encara amb les administracions o dins del propi moviment per fer que aquests habitatges en siguin més i siguin més accessibles per totes les butxaques o per diferents butxaques i que, per tant, perfils de persones més diversos hi puguin accedir. Segur que em deixo coses, però he dit que faria un resum.
Algun apunt, Mònica?
No, jo crec que sí que està bastant resumit. També poder parlar del model de convivència, no? O sigui, no és una escala de veïns on no et coneixes amb el del tercer segona o et dius hola, què tal, a l'ascensor i gràcies, sinó que aquí realment comparteixes molt perquè al ser tots formem part de l'edifici, per tant les decisions s'han de prendre conjuntament.
Assemblea?
En assemblea, exacte. Això a la fase prèvia és una feinada considerable, no? Perquè
ara, no?
Sí,
en aquest procés,
exacte,
previ.
En aquest procés previ. Perquè implica fer-te corresponsable de l'obra, no?
Hi ha d'haver unanimitat.
Les decisions d'esperant, sí, exacte. Sí? Has d'arribar als acords.
A uns acords que
els estem aconseguint sempre.
Quin exercici, per part de tots.
És un aprenentatge brutal, també, que bueno, jo agraeixo molt, també, perquè et serveix per altres fases de la vida, no? I això, llavors, un cop en fase de convivència, doncs també l'edifici està pensat que hi ha espais comuns on, o sigui, la mateixa arquitectura propicia la relació entre la gent. No?
Explica'ns com és l'edifici i presenta aquests espais comuns que responen a aquesta filosofia del projecte.
Exacte. Doncs l'edifici són tres plantes més el terrat, per entendre'ns. A la planta baixa no hi ha habitatge, no hi ha pisos, hi ha la zona de cotxes que està sobre la taula plantejant-nos com gestionem, no? Hi haurà la meitat de places de pàrquing del número d'edificis, llavors està sobre la taula plantejar potser una mobilitat compartida o algun... Això encara l'assemblea haurà d'abordar algun dia, decidirem el que més ens convingui.
Abans de final d'any, del 2026.
Sí, no? Exacte. Hi ha també una sala polivalent, que jo crec que serà un lloc molt xulo, no? És una sala que polivalent, com el seu nom indica, pot tenir múltiples usos, no? I l'altre dia començàvem a intentar imaginar què podia passar en aquella sala, no? Pot haver-hi una cuina i que sigui una sala on, si has de fer una trobada amb familiar que no t'hi caben a casa teva, vull dir, el teu pis propi, doncs la puguis fer allà, el lloc on passin les assemblees, el lloc on vagis a passar l'estona i conversar amb les veïnes, etc. Llavors hi ha també a trasters, hi ha també la zona de bicicletes, no? Que intentarem també el tema mobilitat, doncs anar abandonant el cotxe i que ens movem al màxim possible amb bicicletes. I hi ha un local que una primera idea seria llogar-lo a alguna entitat o alguna empresa amb uns criteris i uns valors afins a la Bastida, per entendre'ns. Llavors ja són, ja arribem a plantes la primera planta, la segona planta on hi ha pisos, i la tercera planta, són 8 per planta. Llavors, lo xulo també és el que els arquitectes li diuen l'atri bioclimàtic, no? que fa com... O sigui, l'edifici són com dos blocs i al mig hi ha com un pati interior, no? on realment entra llum.
Els pisos miren
aquest
pati.
Exacte, els pisos miren aquest pati. Hi ha uns passadissos al costat de cada pis, no? És com una mica... Fent la metàfora, és una mica la imatge que tenim de la presó, no? Que tens però amb bonic.
Una altra metàfora que els arquitectes diuen que és com un carrer de poble, no? Que la distància
entre bonica,
entre porta i porta és com la distància entre les portes que hi hauria en un carrer estret, no sé si diuen del barri de Gràcia de Barcelona, jo crec que també val per qualsevol carrer del centre de Vilafranca.
Sí, sí, però em refereixo que, bueno, fins i tot sí, hi havia edificis abans que plantejaven així, no? Els de les casernes de la Guàrdia vivien així, no? Amb un pati interior, no? I aquest pati també propicia vida comuna, no? I a més, ara que l'estem veient que s'està creant, realment està quedant que ens fa somiar la de quantitat de coses que poden passar allà. No vull que t'imagines en un espai els nens jugant,
en l'altre... Puguin córrer i jugar.
Sí, en l'altre llegint, l'altre... Bueno, ja ens imaginem així coses xules, no? A cada a les dues plantes de dalt hi ha també el que en diem habitacions de convidat satèl·lit. Això vol dir que són habitacions que si tu has de convidar, no sé, tenim una noia que és de Múrcia i ha de venir la seva mare des de Múrcia i si ha d'estar uns dies, doncs té una habitació amb bany propi i pot estar allà, no?
Per tant, no cal invertir en un habitatge més gran.
Exacte.
Contemplant aquesta possibilitat.
Exacte. La idea és que els habitatges tenen... l'imprescindible, el que necessites. Llavors, amb els espais comuns és on guanyes tot aquest confort, perquè guanyes metres quadrats i guanyes usos que podem un habitatge normal no tindries. I llavors hi ha la planta de dalt de tot, el terrat, que allà també poden arribar a passar moltes coses. Tindrem, en principi, les rentadores són comunitàries, no? Per tant, tampoc cal tenir una rentadora...
Una bugaderia col·lectiva.
Una bugaderia, exacte. No cal ocupar aquell espai en el teu pis propi, sinó que a dalt tens aquest espai, i a partir d'aquí se'ns estan ocorrent mil idees, no? com també les eines, el taller d'eines, de no cal que tothom tingui un trepant, els tornavisos, el no sé què, fins la post de planxada, i amb l'altre dia és que ocupa lloc, doncs potser no cal que la tinguem tots, no? Vull dir que seran espais d'aquests on les coses que es poden compartir intentarem anar-les gestionant d'aquesta manera. I crec que així com a espais compartits serien aquests. I l'edifici és això, que està tan organitzat com mirant-se cap a aquest malic interior, que realment, bueno, jo m'imagino llegint allà fora del
tu ja t'hi veus,
del passadís d'aquell i anar parlant amb els que parlen, amb els que entren, els que... Sí.
Tindrà bona llum, suposo que les arquitectes han buscat aquesta bona ubicació.
Sí, hi ha llum. A més, tots els pisos són iguals en el sentit de que no hi ha cap pis que diguis aquest és molt millor perquè té molta més llum que l'altre. Hi ha molta equitat. No hi ha hagut cap discussió, crec, a l'hora de signar pisos, perquè no hi ha diferències d'això. Sempre passa, no?, que hi ha uns més foscos que altres, no? I aquest edifici està plantejat en què hi ha justícia per tothom, no?
Una altra pregunta del milió, o dues preguntes del milió, que penso que els oients es poden estar plantejant. No heu parlat del cost d'aquests pisos, per quan surten, de quina manera es fan els pagaments, sí que has dit alguna cosa, que mica a mica aneu finançant amb les aportacions, I quins requisits cal complir per poder ser sòcia de la Bastida Pati del Gall?
El requisit principal, i això ve de la pròpia cessió del sòl, és complir amb els requisits d'habitatge de protecció oficial. I, per tant, això és una gestió prèvia, diguéssim, que cal fer amb l'oficina d'habitatge municipal i entrar dins dels barems que estan establerts. Després, a nivell d'aportacions i de quotes, nosaltres diferenciem entre aquests dos conceptes, no? El que són les aportacions de capital social, es diu, o aportacions inicials, que al final és una manera de finançar el projecte, no? És el que a la pregunta que ens feies de si és viable, si és sostenible, doncs en part ho és, perquè hi ha aquest múscul financer que només és possible amb una aportació de capital inicial considerable. Aquestes comparacions a vegades no funcionen, però també ens ajuden a entendre coses. Seria l'equivalent a l'entrada d'un pis de compra, però no té la mateixa finalitat, perquè al final el capital social és una aportació retornable, que això és una cosa que a vegades també sorprèn, però en el cooperativisme és habitual, no? Tu, com a soci d'aquella cooperativa, aportes un capital per donar empenta a engegar aquell projecte, i aquest capital social es mou entre els 20.000 i els 35.000 euros en funció de la mida de l'habitatge que tinguis tu. I sí que és una... I no es paga tot de cop, sinó que es va pagant, doncs, de manera fraccionada, diguéssim.
Els que s'assumin ara també tindran aquest marge.
Exacte. Sí que és veritat que les persones que s'assumen ara paguen una mica més de cop que aquelles que portem anys en el projecte, però ja procurem, doncs, fer-ho progressiu perquè no sigui un cop massa fort. Insisteixo que és un capital retornable, és a dir, que en cas que algú al final no li encaixés, però ha estat uns mesos o anys en el projecte, doncs el podria recuperar, però ens permet tenir aquesta solidesa. I després tenim les quotes mensuals. Les quotes mensuals, tornant a fer un símil que no ens agrada però que ens ajuda, seria com el lloguer, no? Aquestes quotes estan entre els 590 i els 900 euros, en funció també de la mida de l'habitatge. No ens agrada la comparació amb el lloguer perquè aquestes quotes inclouen moltes coses i desgranar-les o poder explicar què inclouen creiem que és important i ens ajuda a fer entendre per què durant 75 anys cal anar pagant mensualment això. Aquestes quotes inclouen el retorn del crèdit que hem demanat i per tant hi ha una part que és també doncs poder repartir en el temps aquests diners que hem demanat a una entitat financera i que en són molts. Aquestes quotes inclouen serveis de manteniment de l'edifici, inclouen l'assegurança, inclouen internet, inclouen les tarifes bàsiques d'alguns serveis, sí que després els consums concrets de cada habitatge doncs, estan monitoritzats, però hi ha una base, que sovint és una part important de la factura, que està inclosa en aquestes quotes. I inclouen també una quota solidària en cas que algun dels habitatges doncs, tingués problemes econòmics, seria una manera de cobrir-nos, per tant, solidària internament, però també solidària externament, de poder replicar el model ajudant a que altres grups engeguin aquests projectes. I, per tant, ens agrada poder detallar la quota perquè així s'entén millor on van aquestes aportacions mensuals, que aquestes sí que no són retornables i que es fan des del moment d'entrar a viure.
Miquel, Mònica, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui presentant aquest projecte tan especial que estem descobrint a Vilafranca, aquest habitatge cooperatiu en cessió d'ús, la Bastida Pati del Gall, i amb ganes de tornar-vos a convidar a l'estiu, potser, o al setembre, a la tardor, i que ens expliqueu que ja esteu entrant a gaudir d'aquest habitatge. Molta sort en aquesta recta final.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per l'espai.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 10:45 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem explicant-vos que Vilafranca presenta el programa d'impuls a la comercialització dels vins de microcellers emergents al Penedès. Amb el nom d'Obrim Vi, el boro dels més petits emergents, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca ha presentat en roda de premsa el nou programa d'impuls a la comercialització d'aquests vins de microcellers emergents al Penedès. Obrim Vi inclourà un tast per professionals del sector del Penedès el proper dilluns, dia 3 de novembre, a Vilafranca, un tast per professionals del sector de Barcelona el dia 17 de novembre i també una botiga efímera amb altres productes a la Capella de Sant Joan de Vilafranca que obrirà del 6 al 9 de novembre. A més també d'una campanya de promoció de vins en restaurants de Vilafranca del 10 al 23 de novembre. Aquest programa, el Servei de Promoció Econòmica, vol respondre a la necessitat de manifesta per molts dels microcellers que tenen dificultats per vendre els seus productes a distribuïdors i consumidors finals. La cap del Servei de Promoció Econòmica, Rosa Figueres, explicava que hi ha hagut una bona resposta per part dels microcellers participants i els professionals del sector del vi. I d'altra banda hem d'explicar-vos també que el cementiri municipal de Sant Sadurní d'Anoia amplia els horaris per Tots Sants. Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, el cementiri municipal de Sant Sadurní amplia l'horari d'obertura per facilitar les visites. Estarà obert dies 30 i 31 d'octubre, demà i demà passat, i també el dissabte i el diumenge 1 i 2 de novembre, de 9 del matí a les 6 de la tarda. El cementiri de Monistrol d'Anoia també ampliarà l'horari coincidint amb aquestes dates i obrirà el 31 d'octubre i el dia 1 de novembre de 10 del matí a les 6 de la tarda. A més, durant aquests dies es reforçarà el servei d'atenció a les persones que ho puguin necessitar. I Calafell comença les celebracions del Halloween i de la Castanyada. Fins al dia 2 de novembre hi haurà activitats per fruir en família i aprofitar per comprar en el comerç local. Calafell comença, doncs, aquest programa d'activitats organitzades amb motiu de les festes de Halloween i de la Castanyada. Les celebracions es prolongaran fins al dia 2 de novembre, amb tot d'activitats pensades per gaudir-les en família i aprofitar per fer compres al comerç local de proximitat. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Lluïsa Lastra, destaca que s'ha duplicat, en aquest cas, l'activitat. S'insisteix en que la fórmula de festa per a les famílies que a la vegada incentivi el comerç i animen els carrers i places i a la vegada també ajuden els establiments comercials. Les activitats previstes són un túnel del terror, The Walking Fest, Volcans Halloween, Trucot o Trato, tallers i fotocalls, a més també de tallers infantils, animació terrorífica i espectacles. I acabarem explicant-vos que hi haurà una projecció de la pel·lícula Nomaland a Sant Martí Sarroca dins del projecte Galeria. L'Ajuntament de Sant Martí participa en el projecte Galeria, promogut pel Servei Comarcal d'Habitatge de l'Alt Penedès. Es tracta d'un cicle cultural que vol posar l'habitatge en el centre, fent una perspectiva històrica per tal d'abordar una qüestió que està a l'ordre del dia i que ens acompanya en tots moments de les nostres vides, com és la llar. Les activitats s'estenen al llarg del mes d'octubre a diversos municipis de la comarca, oferint una vintena d'actes de reflexió, amb cinema, conferències o presentacions de llibres. I a Sant Martí hi col·labora projectant aquest dijous, demà a les 6 de la tarda, la pel·lícula Nomaland. La projecció es farà a la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquesta setmana estem immersos en la Castanyada, el Halloween i la celebració de Tots Sants. Són dies en els que recordem aquells que ja no estan entre nosaltres, que gaudim de tradicions molt arrelades, com la Castanyada, i cada vegada amb molta més força el Halloween o l'híbrid de totes dues, el Castawin. Avui amb la nostra gent gran volem saber com ho celebren. Si són de menjar aquests productes tradicionals d'aquests dies, castanyes, moniatos al forn, panellets, si els agrada el Halloween, si potser disfressen el net o la neta. Aviam què hi diuen. Comencem la tertúlia anant fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia. Sembla que no estan a punt. A Ràdio Sant Sadurní, doncs, anem a Domenys Ràdio, on la nostra companya, Lourdes Meronyo, sí que està molt ben acompanyada. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és. Tenim triplete aquí a Domenys Ràdio. Tenim a la Conxita, tenim a l'Eulàlia i a la Marcelina. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què? Estem a punt, estem a tocar.
A tocar, sí.
I què? Com ho celebreu?
Les tradicions són les nostres.
Ah, sí.
Panellets.
Castanyes. Castanyes i panellets i moniatos.
I moniatos.
Mm.
Jo particularment no menjaré castanyes i panellets i moniatos.
Perquè no t'agrada.
Toma ja.
Les castanyes no m'agraden, els panellets no em faig ni em faré. Bueno, fa molts anys que no em faig.
Però podria menjaràs.
No, perquè l'última vegada que em vam comprar a la pastisseria no valien absolutament res.
Què dius, ara?
No em van agradar, vull dir,
perquè estaves acostumada
ara,
amb els teus.
Pues clar, no amb els teus, no, amb els que a vegades algun familiar que em feia me'n donava, però doncs ara no me'n donen, doncs no menjo. I els moniatos, doncs no els fem servir, no els faig servir.
No.
I això que a vegades si vas a algun lloc et posen fregidet o sí, allò així, i és bo, eh?
Els moniatos
no, no és que no sigui dolent.
A mi sí, com sí, més sí, m'agrada per això és el forn.
Però el forn allò tou, no, no.
Jo, aquell és com més m'agrada, més que amb el menjar. I mira que el moniato m'agrada molt, eh? I cada dos per tres m'hi posen d'acompanyament i això.
Sí.
Però jo me'l menjo més a gust, tres del forn i menjadet, sense cap més història.
No, no, no és una cosa...
Sí, sí, a mi m'agrada com sigui fregidet, amb el faig al microones, em poso a dintre, si fas caldo o fas oxigen, n'hi poso. Sí, a mi m'agrada.
No, jo no ho compro mai.
Jo sí, sí.
Perquè el forn, llavors, què? Es couen i queden tous de dintre, no?
Sí, home, clar.
Llavors, què es mengen? A cullerades?
Culleres. Sí. Oi?
No em fa goig.
Perquè no t'entra per l'ull?
No.
Clar, perquè no vols tastar.
No podeu ser això.
I, però ja et dic fregidet, i me'n van regalar un de blanc.
Ah. I és més bo que no pas l'altre.
És més bo que el rosat, eh? No sí, l'he tastat mai. És que ni l'he vist.
És que de blancs n'hi ha molt pocs.
Per això, perquè és que no l'he vist
tampoc. Jo sé, una amiga meva sé que el compra amb un pagès i aquests blancs són molt bons. Mm. És diferent, té un altre gust.
Ah, jo pensava que era carbasses.
La majoria, sí.
Taronges són, ara et diuen taronges del carbassa. Sí.
Aviam, ara sí que estan a punt a Ràdio Sant Sadurní, o sigui que saludem de nou el Miquel, que està amb la Júlia. Bon dia a tots dos.
Bon dia, Sílvia. Doncs aquí als estudis, la Júlia, que ens ha portat panellets de tot tipus.
Ostres, aquests sí que són bons.
Sí, sí.
Pensem, eh?
Això pel cafè de les 11.
Doncs apa.
Home.
Sí, sí. Jo sóc molt de celebrar les coses, eh? I només cal dir que he gastat 4 quilos d'ametlles.
Verdes,
eh? Oh, 1 quilo de pinyons, eh? Només per dir això. Però, esclar, és que jo, com que m'agrada fer-ho, i també m'agrada compartir-ho, en dono amb tots els 6 fills, i vull dir que no, a totes les famílies més properes
en tenen.
I si, per exemple, alguna cunyada que no està bé, o que sigui, és un motiu d'anar-la a veure i portar-li una miqueta de mostra del que saps fer.
Sí,
ja
sí,
està.
Molt bé.
I jo prefereixo les nostres tradicions, eh?
Ui,
em sap un greu que es vagi introduint tant aquestes coses que no són... Que ens les
a més, és una cosa lletja, perquè és molt lletja.
I bueno, però, mira, hem de ballar entre dues coses, perquè els jovents són més de l'altre, i disfressar-se...
Oh, no, i la canalla també, perquè
i
la canalla es volen
tricotraco
disfressar...
O, que, sí, el veuràs els meus nets, quins ambients hi haurà per allà a casa.
Que es disfressen.
Sí, alguns sí, perquè surten amb la colleta, els més petits.
Els més petits.
Els més petits, fan, sí. Els de 7, de 7 en tinc un, dos, tres, d'aquesta edat 4. D'aquesta edat 4.
Sí, sí. Deixeu-me que anem a Canal 20 a Olèrdola, perquè allà hi tenim esperant el nostre únic home, el Pere Mitjans. Bon dia.
Bon dia a tothom. Hola, noies, bon dia.
Hola,
bon dia.
Hola. Hola, bon dia.
A tothom. Bueno, anem a parar el mateix, que ja som una mica més diferents de les tradicions d'ara amb les d'abans. Nosaltres som gent d'abans, respectem el que hi hagi ara, respectem la gent que vulgui fer coses noves, però la castanyada, la nostra castanyada és la castanyada i Tots Sants és Tots Sants.
Bueno, però si pensem una mica, jo quan era canalla jove, això no ho feia.
Aquí no. Sant Jaume,
no, aquí Sant Jaume no se celebrava la castanyada, no sabíem
ben
bé què era.
Ah, doncs aquí Sant Sadurní, sí.
Ah, no, castanyada, sí.
No, ni de
jovent. Tota la vida, tota la vida.
No.
I castanyeres pel carrer, que anaves a comprar castanyes per posar-te-les a la butxaca i tenir les mans calentes, després te les menjaves. Però això sí, i durant tot l'hivern que hi havia castanyeres.
Vale, però vull dir, aquí Sant Jaume no.
Aquí els quatre cantons, vull dir que...
No.
Ja aquí a Sant Jaume teniu castanyes d'una altra manera.
Sí. Castanya seca.
Però escolta, que... mira que no agradar-te ni els panellets, ni les castanyes.
Els panellets sí que m'agraden, però m'agraden els bons, els que
els
fan
de casa.
La gent per les de casa.
Doncs no, fes-ne, que no costen gaire. Hem de ser útils fins l'últim dia. No.
Apunta tu, l'any que ve anem allà amb la Júlia a menjar panellets a casa seva.
Fes-ne, podeu comptar.
Perdona, perfecte, Júlia, jo porto el moscatell.
Bueno, jo molt
bé,
si
molt
vols.
Bé. Però jo encantada que vingueu.
Jo panellet, res, vull dir, no. Ni
I ens els menjarem els altres a teva reacció, no et preocupis.
No,
amb la pila, d'ametlles i de pinyons que has gastat, han de ser boníssims perquè sí.
No, són bons, sí.
Però bueno, parlant de la teva família, tots són de panellets o són alternatius? Els agraden una altra cosa o no els agraden?
No, els panellets tots, eh?
Molt
tots.
Bé, hasta els més petits, hasta la canalla més petita.
I els de codonyat en faig una quantitat enorme, perquè és un dels que els agrada més.
Ah, molt bé.
A les nenes, les tres filles representa, que els agrada molt, n'hi ha d'altres de coco, vull dir que... Mira, faig una mica
però
de
Però ja t'ajuden a fer-los o no, o s'ho miren?
Bueno, fem una marranada perquè fem el taller,
adiós,
el taller de panellets. amb cinc dels nets i l'última hora dic, deixeu-ho, aneu-vos a rentar les mans i deixeu-ho per mi.
Però remenant i trinxant i tot, disfruten.
Ai, senyor.
Però ara no es deu trinxar, ja, perquè venen l'ametlla trinxada, no?
Sí, només has de comprar
ja la
les bosses.
Sí.
Clar,
sí.
Aquelles
has de
bosses.
I els pinyons pelats.
Clar. Doncs jo me'n recordo haver-ne fet a casa ja fa molts anys, quan hi havia la mare, també en feia, de panellets, i ho feien, te'n recordes amb aquella mola que sortien com si fessin les botifarres?
Sí.
Ai, tant,
Ho posaven dintre trinxat perquè encara no hi havia ni molinets ni hi havia coses rares,
sí,
i llavors trinxant i posaven en un puesto que sortigués, hi havia diverses mesures de sortir més petit o més gran, i llavors sortia tipus ja trinxat per poder fer el panellet.
Sí, bueno,
però estem parlant...
Hi havia un procés...
Els canelons també es feien d'aquesta manera,
sí, també,
i totes
sí,
aquestes coses. Es passaven per aquesta màquina.
Les ametlles s'havien de trencar.
Oh, i tant.
Llavors s'havien d'escaldar, s'havien de pelar, vull dir, hi havia un procés, ara ja no, ara compres una bossa...
Tot per
ja
això,
està,
veus...
Ja està trencat.
N'has de fer, dona, que ja està tot mig preparat.
A l'avi... A l'avi que tenies...
No t'esforcis, que no la convenceràs.
Potser que no la convencerem.
No.
A l'avi, te'n recordes, l'avi tenia d'anar a l'ametller a buscar les ametlles i agafar les ametlles de l'ametller i trencar-les. I llavors, quan les trencava, la mare, llavors ja començava a fer els panellets, bueno, trinxar les ametlles. Però l'avi era el que anava al camp a buscar les ametlles a l'ametller.
Escolteu, el codony és fet meu, eh?
També?
Ara que no. Ostres,
aquest dia parlava amb unes meves amigues, que una amiga meva té un...
Però no ho faig a la mateixa setmana, ja el faig una mica abans.
Ja. Té un codonyer, et diu un codonyer. Bueno, doncs,
codonyer, un codonyer.
I llavors ella et dona amb l'altra amiga. Que em vols amb l'àlia? Jo no. No, gràcies, jo no em gasto d'això.
El que costa és de pelar.
Llavors elles dues
que costa més és de pelar. I de coure també.
De pelar.
Les seves estones.
Sí,
has de tenir paciència.
Que el pèl és cru.
Sí, jo sí.
Sí, cru, clar.
I després, un cop cuit, si ha quedat algun ullet o que sigui, amb una cullereta d'aquestes que
doncs
tinc de gelat, que són quadrades, ho tiro en l'aire.
Què bulls?
El codony.
El codony bullit.
I llavors es pela ràpid.
Sí, clar, bullit es pela ràpid. Ah, bueno, ella, la Júlia el fa cru, eh? El fa sense bullir abans.
No, jo el faig al forn, el coc al forn.
No, perdona, però...
Abans de pelar.
Pelat o pelat o sense?
Pelat. Ah, però pelat. Llavors sempre queda, per no perdre tanta pell, sí, vull dir, tant de codony, llavors queda la mica de coses que queda ensorrat i així, sí, llavors ho repasso
però
una
si
mica
bulls,
perquè...
I no el deixes que es desfaixi.
No,
que quedi sencer,
perquè després ja
es trenca tota la pell i llavors
després
es pela...
Ho deixo tot una nit amb el sucre corresponent, sí, que vagi desprenent. Sí. Ho faig en calent, perquè així el sucre es va desfent. I després l'endemà, amb la gran cassola, anar remenant
sí,
perquè
es vagi tot,
integrant tot i coent, sí, i fent-se espès.
Sí, carai, però això sí.
I has d'anar amb màniga llarga i guants, perquè peta molt quan bull.
Ah, vale. Vale.
Sí.
Qualsevol diria que no tens feina.
Fa molts... van sortint butllofes d'aquelles.
Sí,
són les
butllofes que peten molt.
Que peten molt, eh? Peten molt.
Jo de codonyar sí que n'he fet. I d'això és periòdic. Sempre a casa la meva mare ja el bullia, primer, abans de pelar-lo. Ben net, i llavors bullit. I llavors el pelàvem, i esclar, i surt la pell prima, que no costa ben pelat.
Ja, però és que... queda un gust diferent si el fas al forn sense aigua. De l'altra manera queda molt igualit.
No, perquè després el deixes que s'escorri, que perdi tota l'aigua,
però
i després l'endemà el cous.
Això cadascú...
Sí,
oi?
Sí, clar.
Baixa les escales com vol.
Hi ha receptes, sí.
Hasta rodolant
les hem baixat. No em digueu que no, eh?
Quan érem joves o grans,
les heu baixat rodolant, encara que siguin les escales de casa, que les coneixem,
sí,
també
sí,
ens l'hem fumuda per les escales de casa, eh?
No en parlem, perquè jo ara tinc com una psicosis que algun hora els baixaré del dret, també.
No comencis, eh? Ja tindrem a buscar, no pateixis.
No, però vindré a buscar perquè baixis. La cama, així com et falla el genoll o el que sigui... I penses alguna hora...
Ara ja tens d'agafar la brana.
Oh, i tant.
Jo m'agafo la brana.
Oh, ja, sí, sí, ja. Déus el guard que no fos la brana. Bueno, parlem dels codonys.
Dels codonys i dels pinyons.
Molt, perquè jo el compro de mamarillo, vull dir, el compro.
Sí.
Vull dir, per comptes de fer-lo, no se m'ha acudit. Compro el mamarillo i llavors vaig comprar aquest dia un formatge... I com de postres mengem el membrillo i aquell formatge. I és bo!
Sí,
però formatge tipus manxego.
El que passa que és molt dolç també i pues no menjo mai.
I llavors hi poses quatre nous al costat i ja està.
Sí, i tant.
Més que complert.
Sí, sí.
Però vull dir que és un postre...
No, de coses ja en tenim, ja. Sí, no.
Que sou de cava o de moscatell?
De cava.
De cava.
No de cava.
Us agrada el cava.
Sí. Jo de les dues coses, poquet.
A mi el moscatell també m'agrada, eh?
Jo m'havia agradat, però doncs ara, com que no veig pràcticament res, l'única cosa acaba.
Bueno,
però bé, i què, per què ho preguntes?
Qui, jo?
Sí.
Per l'any que ve!
Hi ha tots gustos.
Ah, per l'any, mare de Déu, senyor.
Per l'any que ve.
Ja he canviat de gust.
D'aquí l'any que ve ja hauràs canviat de gust. Però
a lo millor tindrem la pressió tan alta i tot això, ho haurem de fer. Aquell most infantil sense grau.
Llavors direm, sí, llàstima no haver-nos menjat l'any passat.
Jo sóc del Penedès, com tots vosaltres, i m'agrada el vi, el cava i el moscatell, i el vermut. Sí.
I a més
això de tenir un bar, d'haver tingut un bar, ho tenia de provar tot abans que el client.
Per poder aconsellar els clients.
Saps clar, el que no he pogut veure, m'ha costat molt, ha sigut sempre el ron. El ron no he pogut. La ginebra me l'he fet amb alguna Coca-Cola, el whisky també me'l bec alguna vegada, però el ron no he pogut, eh?
Jo,
i per
lo
descomptat,
no sé,
ho sento molt, l'anís. L'anís és fatal. M'agrada el dolç, però
el
tipus...
A mi ja no m'agrada ni l'olor.
Anisat, res.
Amb la coca, una mica, per sobre els pinyonets, batejar una mica amb aigua i anís, queda la mar de bona aquella
coca. També, sí, senyora, però llavors...
Amb la coca encara, però anís tot sol...
No, que no ha pogut. No. Mira que em havia arribat a vendre de copes d'anís amb la gent, que es bevien l'anís però que els hi encantava.
És per vendre, no per beure.
Com era? Anís del mono i després n'hi havia una de més clàssic. Anís, les tres tepes...
El bueno, més igual, clàssic era el del mono, eh?
Sí, el més clar de tota la vida, que era el d'aquí de Badalona. Però el tres tepes... Bueno, és igual, ara ja no me'n recordo. Però
vull dir que... Hi havia el Maribrisar, que també era
sí.
Un anís.
Ah, sí. També era aquest molt especial, francesat.
Aquest era espès.
Però aquest, sí. Però aquest era més poca gent que se'l bevia,
Que li agradava al pare, li agradava.
I el pastís, que també és francès.
No, el pastís també, però el pastís...
També, perquè aquest es barreja amb aigua
amb aigua,
això ho veuen molt a França,
I que estigués molt fred. Els agradaven glaçons a la gent.
Sí.
El pastís, el Ricard i el Pernot. Oi que ho dic bé?
Pernot 45.
Sí, també.
Bueno,
ara els expliquem amb la gent d'ara i diu, i això què és? Quasi no em veuen d'això.
Jo ara, com que només bec aigua, pràcticament, bevia Coca-Cola, però ara també m'he quitat, o què diuen?
No, però... És que la Coca-Cola, noia, no ha sigut gaire bona per mai.
Però a mi m'encanta la Coca-Cola. No, si hi ha res que m'agradi per beure, és la Coca-Cola. El que passa que
I encara que sigui per dinar, també?
Oh, i tant.
Per dinar, és per l'únic que l'aprenc,
jo també. Per menjar, és boníssim. Mira, una vegada vam anar a una pizzeria aquí a Calafell, que deien el Giorgio, i aquest Giorgio era un tio xalat. I bueno, home, jo encara festejava, me'n recordo, mira si fa temps. Encara el dia 31 farà 50 anys que es vam casar. Us ho dic perquè ho sabia.
Per molts anys.
Felicitats.
Per molts anys.
Per molts anys.
Total, tot que arribem allà i demanem la pizza... I jo demano, i diu, quin vi li posarem? I el meu home diu, no, diu, jo voldria cervesa. Dic, jo Coca-Cola. Mira, aquell home, una mica més...
Es va posar malalt.
Bo, sí. Perquè no teníem, havíem de beure un vi italià, que s'oferia un vi italià, doncs no en volem de vi. Jo vull Coca-Cola. I l'altre diu, doncs jo vull una cervesa. Bueno, s'ho va portar, però amb una recança tal, eh?
Ja, ja.
Ara no parlem de pizzas, parlem de castanyada.
Es va fotre una mirada d'aquelles assassines.
Parlem una mica de tot. Vinga, va, tornem a les pizzas i els panellets, va. A les pizzas no. Els panellets i els codons, va.
I els
moniatos. Oi, parlant de moniatos. La meva senyora li encanten. En canvi, jo ho sento molt, el respecto. Que els coguin, que els mengin a davant meu i tot això no tinc cap problema. Però jo, em sembla que he menjat una cullerada de moniato la meva vida i no em va acabar. No em va agradar la textura.
Vens a la meva, noi. El
fregidet és molt bo.
No sé.
Jo fregit, sí. Ara així tou, tampoc no m'ho menjaria, no crec.
O sigui, fregit,
no ho he provat,
te'l fan a rodanxes, te'l menjaries. Fregit
en
rodanxes,
sí,
acompanyat
sí,
amb alguna
cosa. Rodanxetes, fregidet,
com
una mica de sucre
al damunt. No, sucre no.
Com si fos patata panadera, vaja.
Si cas, sal.
Ja, però vull dir, amb la canalla els hi encanta d'aquesta manera.
Com pues, si fessis patates xips.
Ara, amb allò que... Amb la fregidora d'aire aquesta...
Jo no en tinc.
Ara li diré a la meva senyora que faci moniato.
La meitat de la família, sí. I quan
moniato,
estic allà, ho haig de fer... Ho haig de fer per elles, per ells.
Panadera. Ara li diré a la meva senyora. Ara li diré avui.
Sí.
Que em faci moniato a rodanxetes fregides.
Rodanxetes,
sí. Com si fos patates petits.
I llavors... Ah, parlant de panellets, em sembla que la meva filla petita també m'ha dit que volia fer panellets amb el seu fill, que ja veurem com acabarà, perquè el seu fill té 3 anys, veuràs on tenien totes les ametlles, i els pinyos.
Bueno, jo amb la meva filla amb aquesta edat ja els fèiem, ja.
Ja
vam començar molt d'hora.
L'any passat el Pau era l'edat que tenia i també... Però de pinyons anaven més a la boca que enganxats a la boleta.
Que bo, clar, normal.
Espavilat, el Pau.
Ai, senyor.
Bueno, no, i encara són tan cars els pinyons?
No,
sí.
Van ser molt cars ara fa 4 anys. Però ara
ja no
és un preu més mòdic, eh?
Escolta, perdona, i si els compres en vez d'esperar ara aquest temps, els compres, per exemple, juny i juliol, se't conservarien o no?
No varia el preu.
El preu no varia, sempre...
Perquè jo ja ho sé mirar, ja.
Hi ha aquelles classes que diuen japonesos, però que ells no són ni una part
bona. No, no són gens bons.
No tenen el gust que aquests altres que van.
Si fas panellets,
fes panellets. Són més econòmics,
Aquells pinyons que posàvem abans amb les prunes i pinyons amb l'ànec, no tenen res a veure aquests pinyons d'abans amb els d'ara.
No.
Perquè jo
encara
segueixo...
Ni l'ànec, el d'ara, com el d'abans.
Encara segueixo demanant ànec amb prunes i pinyons, i els pinyons no tenen res que veure amb l'odor.
I l'ànec sí?
L'ànec encara, encara. Però els poquet, pinyons poquet, eh? no tenen res que veure.
No, és com el d'abans, no, l'ànec?
L'ànec també costa, ja no té res que veure amb
no,
el d'abans.
No té res a veure, eh?
Però bueno, sí, a veure, bueno, si tens algú que te'l guisi bé, també està bo, eh?
Sí, sí, jo no
perquè
dic...
Perquè hi ha gent que té més paciència per guisar.
Però jo dic que l'ànec no és igual com eren.
No, tampoc.
Ara venen, ara parlant d'ànec, venen aquells pots. Hi ha uns pots
sí,
que hi ha cuixes com amb...
Això és confitat d'ànec.
Confit d'ànec. Jo em vaig provar una vegada i no em va agradar gens ni mica, eh?
No
ho vaig trobar bo.
Jo m'agrada més fer-ho jo.
M'agrada més ànec.
Amb la greixonera, el forn, i ja està.
Jo tampoc no n'hi cuit mai. Jo el compro cuit. Aquí la font de la Fina...
Que aneu al cementiri.
Home, doncs, fas molt poques coses, noi, eh?
Que aneu a fer una visita al cementiri.
Escolta, tan poc com puc.
Oh,
noia.
Tan que m'agrada a mi trastejar la cuina.
I quan faig una cosa, em faig una cassola així bastant important, que almenys en tingui per dues o tres vegades.
Que aneu a fer una visita al cementiri.
Que sí.
Sí, sí.
Ja t'ho hem dit.
Perdona,
no volem parlar de cementiris, home.
No, ja ho sé que no.
El cementiri és obligat.
És com una tradició.
És que em sembla que, no ho sembli, hi ha gent que ens l'hem estimat molt.
No, però a mi no m'agrada, el cementiri.
Ja ho sé, carinyo. Mira, jo tinc una ruta per passar per davant del cementiri i no faig la ruta per no passar per davant. Dono tomb per un altre
lloc. Jo hi passo tot sovint perquè la piscina d'aquí Sant Jaume és a prop del cementiri. Vull dir,
jo també passo sovint.
A 25 o 30 metres. I llavors, quan anem a tombar el cotxe, sempre passem pel davant del cementiri per anar a tombar el cotxe per anar cap a casa al migdia. O sigui que tot l'estiu que hi passo pel davant i bueno, hi he anat alguna vegada perquè...
Bueno, escolta, parlant d'una altra cosa. A veure, aquí algú, la senyora Júlia, ha portat panellets amb el seu company, però jo no he portat panellets ni els de domenys tampoc. Què farem? Si em sembla que ens ha passat l'estona, carinyo. Perdoneu, us ho passeu molt bé perquè se'ns acaba el temps, em sembla que m'estan dient. Que vagin molt bé els panellets, us ho passeu molt bé. Un petó per totes, una abraçada,
gràcies.
Adéu.
Adéu,
bon dia.
Són la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell, la Marcelina Grau i el Pere Mitjans, els protagonistes de la nostra tertúlia de la gent gran. Bona castanyada a tots i fins dimecres que ve.